Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, ben retrobats en una nova edició d'Església Viva. 7 alumnes de Girona, d'una escola de Girona, han publicat el llibre 7 amigues i un misteriós robatori a Egipte amb el propòsit de recaptar fons per un projecte de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Avui en parlarem. En el Preguntes amb Resposta, avui tindrem el locutor Narcís Carreras. Comencem escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. La creu, senyal d'amor i de vida. Dilluns, dia 14, celebrem la festa de l'exaltació de la Santa Creu. És una antiga festa cristiana que té el seu origen a Jerusalem al segle IV amb la consagració d'una església al lloc de la crucifixió de Jesús, on van enguardar la relíquia de la creu de Jesús trobada per Santa Helena i la tomba de la resurrecció. Anys després, el rei persa Khosroes II, en l'any 614, conquerí Jerusalem i es va emportar la creu posant-la sota els peus del seu tron com a signe de menyspreu al cristianisme. L'any 628, l'emperador Heracli el va vèncer, recuperar la creu i la retornar solemnament a Jerusalem, portant-la personalment per la ciutat. Des d'aquell dia es coneix litúrgicament com a exaltació de la vera creu, de la veritable creu. Podem recordar l'antiga pràctica cristiana que en aquesta festa el mossèn des de la creu de terme o des del campanar o comunidor de pobles i viles beneïa amb la relíquia de la vera creu tot el territori. Aquesta benedicció del terme i de les persones significava oferir a tothom la compassió de Déu i demanar que tots els sofriments, necessitats, drames humans, conflictes, experiència de la mort, gràcies a Jesús mort en creu, es convertissin en experiència de vida i salvació. Es mostrava que el Senyor de la creu acompanya cadascú en les nostres creus. Alhora, el gest convidava a mirar el món des dels ulls del crucificat, mirar com estan les persones, com viuen, la seva problemàtica, i manifestar que és Jesús el qui pot girar i canviar la mort en vida, la desesperança en esperança, l'odi en amor, l'egoisme en generositat, la condemna en alliberament, la incredulitat en fe, el temor i la por amb serenor i confiança. Contemplar la creu és adonar-se que Déu per Jesús mira el món amb misericòrdia, compassió i tendresa, i no mirant-se de lluny els problemes i el mal, sinó assumint-los tots en la creu. Podem estar rodejats de violència i de sofriment perquè la creu és dura. És una invitació al realisme, a la duresa de la vida. però també a la possibilitat d'afrontar-la sentint-se confortat i sostingut pel qui moria a la creu, però ressuscitar. Sovint fem el senyal de la creu, tant de bo al llevar-nos i quan anem a dormir, també en l'Eucaristia i en altres moments, que no sigui un gest mecànic, sinó que hi expressem la nostra confiança en Jesús Salvador. M'adono que a bastantes llars no hi ha la imatge de la creu. Ja hi ha la creu de cada dia, però el signe de Jesús a la creu el recordaria la realitat de la salvació i de la vida. Algunes vegades he anat a cases de matrimonis joves, m'han ensenyat la casa amb il·lusió i després en la conversa els hi he dit: he vist quadres bonics de paisatges, animals, de produccions de pintures, però hi trobo a faltar aquell que ho recordi, que la duresa de la vida i convivència es pot viure diferent. Aquell que ho recordi que estimar vol dir donar la vida cada dia perquè els altres tinguin vida. Aquell que en els sofriments us mantingui l'esperança. I trobo a faltar la creu. Fem i ensenyem a fer el senyal de la creu. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem tot seguit a conèixer quina recomanació d'estiu ens porta el periodista Josep Víctor Gay. Benvingut, Víctor.
Ben trobat.
Quan vulguis.
La nostra penúltima etapa d'aquest recorregut pel litoral diocesà de Girona ens fa traspassar la Tordera per fer cap a Canet de Mar, que si ha oblidat gairebé el seu passat tèxtil, no ho ha fet respecte del Santuari de la Misericòrdia, que cada 8 de setembre celebra la gran festa mariana del Maresme, doncs acull la patrona d'aquesta comarca. El conjunt va ser greument malmenat el juliol de 1936, i quan l'any 1942 es va coronar novament la imatge mariana, es va fer amb la corona original, que es va recuperar en ser retornada des de França. Ja en aquest segle s'han fet treballs de millora notables, com ara els frisos de les obres de Misericòrdia i la gran portalada de fusta. En els entorns del santuari cal visitar l'edifici del restaurant, que és obra de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalc. Tot plegat serà una de les visites més profitoses de l'estiu.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tot seguit parlarem del llibre Set amigues i un misteriós robatori a Egipte, que han escrit diverses alumnes d'una escola de Girona, l'Escola Les Alzines, i que té com a fi solidari doncs recaptar diners per al projecte Hospital Amic de Sant Joan de Déu. Tenim avui la mare d'una d'aquestes noies, la noia es diu Mariona, i la mare Montse Codina. La tenim aquí al telèfon. Benvinguda, Montse, gràcies.
Hola, molt bon dia.
Per estar avui amb nosaltres. Són 7 nenes de l'Escola Les Alzines de Girona. D'on ha sortit aquesta idea d'escriure aquest llibre?
Bé, doncs la idea va sorgir a mitjan de cinquè de primària. Eren 7 amigues que als migdies doncs, estaven a l'aula d'informàtica, els hi agradava molt escriure i doncs van decidir iniciar una història. Llavors, paral·lelament, una d'elles, malauradament, va haver d'estar hospitalitzada un llarg període de temps a Sant Joan de Déu. Llavors, el fet de que elles iniciessin en aquesta història un migdia a l'aula d'informàtica, doncs va fer que això fos un motiu per continuar escrivint a través del Google Drive, totes 7, i així doncs vam poder mantenir el contacte amb la Clàudia, que és una de les, que és la nena que va estar hospitalitzada. Llavors cada dia, cada una escrivia més o menys temps, però escrivien una estoneta diària, i això els permetia també estar connectades totes 7 amb la Clàudia. Paral·lelament, aquesta història va anar agafant forma, va anar prenent forma, i doncs van decidir acabar-la i van anar a veure l'hospital a la Clàudia en diverses ocasions i van conèixer l'Hospital de Vins i els diferents projectes amb els que Sant Joan de Déu estava treballant. I el que elles els hi va cridar més l'atenció va ser el projecte Hospital Amic, que és el que fa l'estada dels infants més agradable a l'hospital. Llavors van decidir que volien acabar aquella història, que la volien publicar i que tots els diners que recaptessin els destinarien a aquest projecte, que és un dels molts projectes que té Sant Joan de Déu.
El llibre porta per títol Set amigues i un misteriós robatori a Egipte. De què va?
És una història, tot, diguéssim que comença amb una classe de ciències socials i llavors doncs, aquestes nenes decideixen doncs, demanar als pares si poden viatjar a Egipte i arran de l'assignatura de ciències socials i llavors quan estan a Egipte doncs, es troben doncs, amb un misteri i elles ajudaran a la policia d'Egipte a resoldre aquest misteri. Diguéssim que és una història d'aventures i de misteri destinada doncs, a nens, nenes de 8 a 13 anys, podríem dir.
Bé, això d'escriure un llibre amb 7 mans, com es fa?
Bueno, jo crec que elles ho han portat molt i molt bé perquè s'han respectat moltíssim. Jo penso que una de les coses més importants és que han parlat sempre, totes són molt diferents, però si una escrivia alguna cosa i a l'altra li semblava doncs, que no estava prou bé, elles, doncs, com que estaven connectades totes set, ho comentaven, o si no, l'endemà a l'escola doncs, ho parlaven. Mira, jo em sembla que això no està prou bé perquè el fil conductor no acaba de, no, de ser bastant fort, que s'aguanta. Vull dir que per ser nenes, que quan elles van escriure el llibre tenien entre 10 i 11 anys. Si bé l'han publicat gairebé totes amb 12. Falta alguna nena que ha de fer els 12 anys. Però penso que per ser un primer llibre i escrit per un grup de nenes de 10 anys, 11 anys, és un llibre que està molt, molt ben acabat. O sigui, de fet, elles ja estan escrivint el segon, ja han començat a escriure el segon.
De quina manera es pot col·laborar? Lògicament comprant el llibre, però el llibre on es pot comprar? On es pot adquirir?
Mira, el llibre es pot comprar a la llibreria Empúries, aquí a Girona, a la llibreria Garbí de Barcelona, es pot comprar també a Santa Coloma de Farners, a la llibreria doncs, Botinyà, Antull, Roger, Arts en Llu i el Ninot, i a Sant Antoni de Calonge també a la llibreria Dalmau. I llavors també doncs, el que és les set mares també en tenim doncs, per vendre a títol personal.
Hi ha pàgina web de promoció?
Sí, l'han fet elles mateixes i tenim també un compte a Instagram. Aquelles persones que vulguin seguir totes les activitats del projecte solidari ens poden seguir a @setamigues i elles mateixes durant el confinament van crear la pàgina web que és col-lecció-set jo, amigues3.webnode.es.
Ui, i aquí... això que ho busquen en el Google, el projecte...
Sí, perquè elles soles, elles mateixes han fet la seva pròpia pàgina web, i la veritat que és una web molt, molt senzilla, però que la informació principal hi és. En aquest sentit, també vull destacar que elles han comptat amb la col·laboració d'una il·lustradora d'aquí, de Santa Coloma, que és la Georgina Torra, que és qui ha fet tots els dibuixos també de forma altruista. Mm-hmm.
El compte d'Instagram és @setamigues.
@setamigues, tot amb lletra.
Tot amb lletra, sí. @setamigues.
Sí. Estem molt contentes perquè el llibre va sortir en ple confinament, és a dir, el mes d'abril, en portem venuts més de 400 i no hem pogut presentar aquest llibre. És a dir, sí que és cert que hem fet algunes accions de promoció. De fet, el passat 2 de juliol el bisbe Pardo de Girona ens va rebre i li vam poder explicar personalment aquest projecte. I, de fet, va estar molt content que un grup de nenes d'entre 10 i 11 anys doncs, puguin tirar endavant una iniciativa d'aquestes característiques tan solidària. I li vam comentar que, si Déu vol, quan el presentéssim, evidentment el convidaríem.
El projecte Amic de Sant Joan de Déu, de què va, exactament?
De fet, el projecte Amic és el que fa l'estança dels nens més agradable. És a dir, tot el que són activitats, pallassos, música, activitats dedicades als infants, doncs els diners van cap aquí. Totes aquelles activitats que ajudin els nens que malauradament hi han d'estar durant un període de temps llarg a que els dies els hi passin d'una forma més agradable.
Montse, alguna cosa més? Potser el nom de les nenes sí que les hauríem de dir. Ariadna Bosch, Ariadna sí. Vila, Núria Rosson, Ceci Cuadrado, Clàudia Cantó, Berta Parra i Mariona Serra.
Sí, i bueno, aquí una cosa està molt clar i és el fet de que les famílies des del primer moment hem estat al seu costat i, de fet, aquest llibre s'ha pogut tirar endavant perquè les 7 famílies vam decidir que assumiríem el cost de la impressió. És a dir, nosaltres al darrere no hem tingut cap editorial, sinó que les 7 famílies hem fet front a tot el cost dels llibres, de la impressió.
Quant val el llibre?
El llibre són 12,95.
Doncs molt bé, Montse Codina, gràcies per estar avui amb nosaltres i molt d'èxit amb aquesta publicació de Fins Socials.
Doncs moltíssimes gràcies i us convido a la presentació que farem oficial del llibre, que si Déu vol sembla ser que podrà ser, que és el 26 de setembre a les 7 de la tarda a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners i properament també la farem a la ciutat de Girona.
D'acord, doncs moltes gràcies, que vagi bé.
Merci, bon dia.
En els propers minuts, coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui visita el Preguntes amb resposta Narcís Carreras, locutor de ràdio. Benvingut, Narcís.
Hola, bon dia, gràcies.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
Bé, en aquests moments, records de la infantesa, doncs, serien els records dels pares, de tot el que varen fer amb els pares. Vaig tenir la desgràcia que el meu pare va morir quan jo acabava de complir els 15 anys i la meva mare ens ha deixat ara fa poques setmanes i, per tant, doncs, ho tinc en aquests moments molt present, ara que ja no hi són cap dels dos, em venen a la ment tot això, el que havíem fet de petits amb ells, no? La nostra família, vaja.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
Doncs bé, les pèrdues de pare i recentment, doncs, la mare, com et deia.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
Bé, podríem dir, doncs, el dia del meu casament. Va ser un d'aquells dies joiosos.
En quin moment del dia tens uns minuts de pau i de descans?
Bé, bàsicament quan estic sol, que hi estic molt sovint. A la feina sol o estar sol, després arribes a casa, doncs trobes la dona, les criatures, però sempre tens un raconet, un moment per pensar, per reflexionar.
La teva principal virtut?
Bé, jo crec que sóc una persona molt normal i corrent, amb uns principis doncs, que considero que estan prou bé. Sóc una persona noble, em considero, persona doncs, tranquil·la, amiga dels seus amics, vull dir que no sóc una persona problemàtica, vaja.
El teu principal defecte?
El meu principal defecte? Bé, n'hi ha alguns. Mira, podria dir, doncs, que sóc fumador, i això és un defecte.
Què és el que més has après de la teva mare?
Bé, de la meva mare, l'estima, l'apreci, el fer les coses ordenadament, moltes coses em va ensenyar la meva mare.
I del teu pare?
El meu pare, clar, ja aquests records són més llunyans, perquè, com et deia abans, ja va morir fa molts anys, però amb el meu pare havíem fet moltes coses. Era un amic. A part de pare, era un molt bon amic.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
Home, la sinceritat, la honestetat... A veure, a mi em dol molt l'egoisme, les enveges de la gent, aquestes coses, no? A mi m'agraden les persones que van de cara, directament, no?
Què és el que més et molesta d'una persona?
Doncs sí, precisament això, no? Que per davant et facin una cara i després, pel darrere, doncs, sigui tot el contrari, no? O sigui, són persones tòxiques, que en dic jo, eh? Això és el que no m'agrada de la gent.
Què li demanes a un amic?
Doncs a un amic, si bé, en algun moment de la vida el necessites, que et faci costat, si més no, eh? Que et recolzi.
Quan fa que no plores?
Bé, doncs, potser un parell de dies.
Quina cosa et posa trist?
Pensar, doncs, amb la gent que no hi és, amb la situació actual d'ara, de moltes famílies que han passat malament amb tota aquesta pandèmia que tenim.
A qui renyaries?
A qui renyaria? Doncs a una bona colla de polítics, ara mateix.
Què és el que més detestes?
El que més detesto? Doncs també en una situació com ara, que ens estiguin explicant tota una sèrie de coses, un dia blanc, l'altre dia negre, el dia següent de color rosa, no? Jo crec que ens estan confonent a tota la societat, a tota la gent, i en aquests moments doncs, és una de les coses que no entenc ni comprenc, eh? Per part, doncs, també, situant-nos en el context actual d'aquesta pandèmia del coronavirus, que no sé, que sembla que ens estiguin, volent fer combregar amb rodes de molí.
Què és el que més t'agrada de la vida?
Precisament això, la vida, el poder-la gaudir, poder doncs, tenir bons moments. Jo sempre he dit, no?, que del passat, dels mals moments, de segons quins, evidentment, cal oblidar-los. I sempre s'ha de mirar el present i el futur, i mirar de viure-ho de la millor manera possible, amb molt d'optimisme, si pot ser.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Sempre de la vida, aquest sí.
Una cita bíblica.
Bé, n'hi ha una que m'agrada molt, que és de la carta als filipencs, que diu, no us inquieteu per res, en tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions acompanyades d'acció de gràcies.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Doncs també, com que és molt recent el que ja hem comentat en més d'una ocasió, doncs que la meva mare estigui bé, estigui en pau i estigui bé.
Un lloc per pregar?
Un lloc per pregar? N'hi ha de molt bonics, però en tinc un record molt especial, per exemple, del santuari de la Mare de Déu dels Àngels, on vàrem tenir l'oportunitat, amb tu mateix, doncs, de fer durant dues setmanes una emissora de ràdio, com bé recordaràs. I, per tant, doncs, és un lloc que el tinc molt present.
Un remei per no enfadar-se mai?
Un remei per no enfadar-se mai? Doncs, directament, no enfadar-se. O sigui, t'entra per una orella i et surt per l'altra.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Doncs això, que la gent o determinades persones siguin més nobles. El gran mal de la societat és això, l'enveja, mirar què té una altra persona. Nosaltres, jo sempre ho he dit, a veure, estem en una situació prou bona, hi ha gent que està molt millor, en una posició molt millor a la meva, no els he envejat mai, però també després veus que hi ha gent que està en una situació molt pitjor que la meva, no? Vull dir, jo penso que cadascú ha d'estar al seu lloc i intentar, doncs, a veure si pots ajudar algú i, sobretot, això, que la gent sigui honesta.
Quina és la teva afició preferida?
Bé, d'aficions, doncs, en tinc unes quantes, però la música, per exemple, n'és una, que està molt relacionada amb el meu treball, però després també tinc aficions com la jardineria, per exemple.
El teu animal preferit?
El meu animal preferit? Doncs no he tingut massa a la vida animals ni mascotes. Quan érem petits sí, perquè que si el periquito, que si el peix, però bé, jo et diria que el gos.
Un polític?
Un polític, doncs mira, en Willy Brandt, que va ser canceller a Alemanya del 1969 al 1974.
Un personatge de ficció?
Un personatge de ficció, doncs podríem dir en Superman.
Un personatge històric.
Un personatge històric. Un personatge històric. A veure, deixa'm rumiar una miqueta, perquè ara mateix m'agafes així amb tantes preguntes que...
Un locutor de ràdio.
Ah, doncs un locutor de ràdio, per descomptat, pel gironí, Jaume Teixidor, amb el qual vaig tenir l'oportunitat de treballar conjuntament amb ell uns quants anys.
Un periodista.
També gironí, també vàrem coincidir uns anys a Ràdio Girona, i aquest periodista és en Jordi Grau.
Els teus actors preferits.
En tinc dos, que són Pierce Brosnan i en Clint Eastwood.
Una pel·lícula.
Una pel·lícula. Doncs, a veure, la darrera que vaig veure d'en Clint Eastwood, que era la pel·lícula que es porta per títol Mula.
Un llibre.
Un llibre, doncs, escullo 100 anys de solitud, de Gabriel García Márquez.
Un diari.
Un diari, al punt.
Un plat gastronòmic.
Plat gastronòmic, una bona esqueixada de bacallà, per exemple.
Un club esportiu.
El Futbol Club Barcelona.
Un cantant, grup musical, compositor?
Cantant, grup musical, compositor... Bé, podríem posar, doncs, que ens agrada els dos, en Julio Iglesias.
Molt bé. Una cançó.
Una cançó no serà d'en Julio Iglesias en aquest cas, però sí que un tema melòdic, també, que jo crec que aquesta hora pot anar molt bé, que és un tema que porta per nom Esit inexiste pa, interpretat per Joe Dassen.
L'escoltem. Gràcies, Narcís Carreras, locutor de ràdio.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge a les 12 del migdia, celebració del Vot de Vila i Diada de la Comarca del Maresme. Serà el Santuari de la Misericòrdia de Canet de Mar, amb la celebració de la missa i l'ofrena d'un llantió a càrrec de la senyora Blanca Arbell, alcaldessa de Canet de Mar, com a agraïment dels beneficis rebuts de la Mare de Déu a la població de Canet de Mar. Dimarts que ve, dia 15, festa de la Mare de Déu dels Dolors a Girona, a la seva església situada a la plaça de la Mercè. Missa a les 8 del vespre, presidida pel nostre bisbe Francesc. I el proper dissabte, dia 19, celebració de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la pastoral penitenciària. A les 8 del vespre, missa a l'església parroquial de Maçanet de Cabrenys, presidida pel nostre bisbe Francesc. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 13 de setembre. Ho fem amb mossèn Josep Maria Amic, rector de Cornellà del Terri. Benvingut, mossèn Josep Maria.
Déu vos guard.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge és Mateu 18, 21, 35. 70 vegades 7. El perdó no és un tema de comptabilitats, sinó d'actituds. Una actitud que no compta les vegades que s'ha de perdonar. La paràbola d'avui ressalta dues coses. La primera és la dificultat que sentim per perdonar. El sentiment de perdó no sol ser el primer que ens surt i ens aferrem a tot el contrari. Instintivament, el que predomina és ull per ull i dent per dent. Ens costa perdonar, i segons quines coses ens costa, molt. Ens resistim a passar pàgina, a tornar a acollir aquell que ens ha ferit o ofès. La segona és que aquesta dificultat es pot vèncer a partir de l'experiència del perdó que nosaltres rebem de Déu. Un perdó moltíssimament més generós i incondicional. Però tenim aquesta consciència de ser perdonats? Aquesta consciència demana profunditat de vida i profunditat de mirada sobre la vida. Si estem instal·lats en el tot per mi, tot pel meu grup, tot val, el tot és igual, o el no passarà res, difícilment la tindrem, aquesta consciència.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.